Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez i estem a Herrera en Cope des de Lleida, 12-20 minuts, al bell mig de la setmana, avui, 12 de febrer del 2020. 10 graus a la ciutat de Lleida, 10-12 graus, depenent de la zona on et trobis. Buscarem, com sempre, la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb el president del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, la demarcació de Lleida, perquè aquest divendres fan una jornada interessant amb el tema protagonista del suïcidi i l'adolescència. També parlarem amb la directora de l'escola Ciutat Jardí de Lleida, perquè ja tenen preparades les seves portes obertes i doncs perquè sàpiguis què fan, com ho fan i quin dia serà per si t'interessa, per si vols anar allà i conèixer el seu projecte. L'entrevista cosmopolita amb el Cosme i la finestra dels records que l'obrirem, la del Joan Bellmunt. A partir de la una, noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero i a 2:15 tenim la tertúlia de dones amb veu de dona. En directe, des d'ara fins a arribar a les dues, busquem aquesta previsió meteorològica. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La província de Lleida esperem una tarda amb el cel ennuvolat o cobert amb baixa probabilitat de precipitacions febles i ocasionals amb la cota de neu a 1.800 metres. Les temperatures baixen, arribarem a 17 graus de màxima a Lleida capital, 16 a Balaguer, 15 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 13 a Viella. El vent bufa variable a flux i continuarà així la resta de la tarda. Demà dijous tindrem el cel ennuvolat durant el matí, ja sense precipitacions, i a la tarda quedarà poc ennuvolat, excepte al nord del Pirineu, on no es descarten precipitacions febles i ocasionals que seran de neu per sobre dels 2.000 metres. Les temperatures pujaran a tot el territori amb màximes de 18 graus a la capital i Balaguer, 17 a la Seu d'Urgell, 16 a Tàrrega i 14 a Viella. El vent continuarà bufant variable flux i anirà canviant a oest i sud-oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Busquem l'actualitat informativa en un altre dia negre a Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Dic dia negre perquè ahir va morir un segon motorista en dos dies, en un accident a la ciutat de Lleida. Un home de 55 anys que va xocar amb la seva motocicleta contra una furgoneta en una rotonda de la WL11. Va ser a 4:45 de la tarda a l'alçada de la rotonda de l'enllaç entre la WL11 i l'avinguda Victoriano Muñoz. També un mort, un ferit crític, un de greu i dos amb lesions menors en un accident de trànsit a Vilanova de l'Aguda altra vegada. La víctima no duia cordat el cinturó de seguretat segons el Servei Català de Trànsit. I extraviats, dos equips radioactius de baixa intensitat en una instal·lació de Lleida. El Consell de Seguretat Nacional alerta que no són perillosos sempre i quan no s'obrin. I això ho vam avançar ahir, però uns 300 tractors prendran la ciutat de Lleida divendres en protesta per la crisi de la fruita. Un grup accedirà per la carretera d'Osca, un altre per la de Corbins, per l'avinguda de les Garrigues i des del Baix Segre. Crespin i Gavín s'incorporen al grup de treball de la línia Lleida-Manresa promogut per la Diputació Lleidatana. L'objectiu de la trobada del proper 18 de febrer és encarrilar la creació d'un nucli de rodalies ferroviàries a Lleida, que ja vindria sent hora, en ple segle XXI, any 2020. I abans de parlar d'esports, anem al territori. A Tàrrega posaran multes de fins a 600 euros a aquelles persones que deixin la brossa abocada al carrer. Hi haurà més patrulles per garantir el compliment de l'ordenança municipal sobre civisme i direm que l'excavació de les galeries d'evacuació del túnel de Tres Ponts a la C-14 estarà enllestida aquesta primavera. La circulació pels dos carrils de la C-13 al punt on es va produir una esllavissada, per cert, es recuperarà abans de Setmana Santa. Parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, una vegada més hem de parlar de futbol i de diners, i concretament del Lleida Esportiu, perquè està sense ajudes de la Reial Federació Espanyola de Futbol per no acreditar estar al dia amb Hisenda i Seguretat Social. Una de les condicions per cobrar els 113.410 euros és cedir els drets televisius i va ser un dels clubs que s'hi va negar.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Arlanfjord. No se nos da muy bien pronunciar nombres de fiordos, pero sí se nos da muy bien visitarlos, porque con Pullman Tour tienes 12 rutas diferentes y una forma única de vivirlos. Desde solo 909 euros con vuelos y régimen de todo incluido. Reserva ahora y disfruta de un pack de 3 excursiones por 99 euros. Y si reservas durante la semana del crucero de viajes El Corte Inglés hasta el 9 de marzo, conseguirás hasta el 7% en tarjeta regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones, plazas limitadas.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I avui, deixeu-me que faci un incís a la nostra programació, un incís, aviam, que això ja n'hem parlat avui al principi del programa, que el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, la seva demarcació de Lleida, tenen per aquest divendres una jornada que porta per títol Suïcidi i adolescència, una mirada reflexiva. I jo quan ho vaig veure vaig dir, ups, val, anem a parlar d'aquesta jornada, evidentment, però anem a parlar també de per què es fa aquesta jornada, perquè si es fa, és que hi ha més d'un cas i des del col·legi suposo que hauran vist la necessitat i la problemàtica existent. Avui està amb nosaltres el president de la delegació a Lleida del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, el Jaume Salme Merola. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu?
Vosaltres aquest divendres, concretament a les instal·lacions del Caixa Fòrum, heu organitzat tota una jornada que porta per títol Suïcidi i adolescència, una mirada reflexiva, en la que doncs, bueno, tindreu una taula rodona i també una representació d'una obra, a part d'un col·loqui. Suïcidi i adolescència, Jaume, jo és que em vaig quedar parat. Realment és una cosa que hem de tractar? És a dir, heu detectat un increment?
Bueno, no sé si és un increment, però el que està clar és que el suïcidi en l'adolescència esdevé la primera causa de mort, com parlàvem, en prematura entre els joves de Catalunya. I es tracta d'un fenomen social que s'ha de tenir, que és de primer ordre, i que creiem necessari visibilitzar, no? Posant èmfasi en la sensibilització i la prevenció. S'ha de pensar que en un dels mites existents sobre les persones que parlen de suïcidar-se, i aquells que realment ho intenten, és que es tracta simplement d'un toc d'atenció o d'una petició d'ajuda. I els que en parlen o escriuen sobre matar-se no són presos seriosament i se'ls considera excessivament melodramàtics, òbviament no ho diuen de debò. Però no hem d'ignorar mai, no, que una amenaça de suïcidi, fins i tot quan provingui d'un nen o d'una nena que ha amenaçat suïcidar-se tantes vegades i que estem tentats a deixar de prendre-la seriosament. És important respondre seriosa i acuradament a aquestes amenaces i altres senyals d'advertència. Aquestes...
Jaume, ara que deies això de les senyals d'advertència, perquè, clar, segurament sí. Escolten mares i pares amb canalla, amb edat de... Amb canalla, aviam, amb fills, amb edat ja d'adolescència. Clar, en què ens hem de fixar? Perquè, clar, una cosa ja és quan un ho manifesta, que dius, bueno, potser no m'ho prenc en sèrio, però estic alerta, però què més ens hem de fixar?
Pues la veritat és que hi ha factors de risc. Hi ha factors de risc que indiquen una mica que les coses poden anar per una línia, no? Pues, per exemple, hi ha canvis a vegades en els hàbits de dormir, no? Hi ha un retraïment amb les seves amistats o de la seva família, de les seves activitats habituals. Per exemple, està el tema del bullying, no? En els nens, l'ús, per exemple, de consum de drogues o begudes alcohòliques. Quan abandonen, per exemple, una cosa que els estimulava moltíssim i ja perden tot l'interès per allò, canvis pronunciats en la seva personalitat. Hi ha un sinfín de factors que poden indicar, no?, que aquesta persona està ja sobre quan verbalitza que ja no té il·lusió per la vida, no? que ja no li motiva res.
Si detectem algun d'aquests aspectes, un o més d'un, quin és el teu consell? Què és el que hem de fer?
Home, el primer acudir directament a un professional de la salut. És el primer que se li ha de dir, s'ha de treballar amb els pares i s'ha de treballar amb l'infant o amb l'adolescent, i llavors derivar-lo cap a aquests professionals que seran on la tindran.
Mm-hmm. Escolta, tornant a la jornada, vosaltres aquest divendres teniu una taula rodona i després la representació de l'obra. A qui tindreu a la taula rodona?
A la taula rodona tindrem psiquiatres i experts en suïcidi en l'adolescència. Està la doctora Vanessa Pera, per exemple, mm-hmm. que està especialitzada, bueno, és la cap de psiquiatria infantojuvenil. I hi ha altres persones que venen de Barcelona que també estan, són expertes en el tema.
Uh-huh. A qui va adreçada aquesta jornada? A professionals només o a qui heu pensat que pogués venir divendres?
Pues la veritat, com en les línies estratègiques que nosaltres estem treballant des del col·legi, volem atensar a la cultura i a la societat, però està obert tant a professionals de la salut mental com a la societat en si.
Molt bé, doncs això serà aquest divendres a partir de 8:45 del matí, que és quan s'obren portes, acreditacions i el lliurament de la documentació, i llavors a partir de les 9 ja es comença. Si voleu trobar més informació, a www.copc.cat, és copc.cat, tot junt, i si no, doncs podeu fer un truc a la delegació de Lleida que us informaran, però vaja, ja m'han dit que si no està ple pràcticament, vull dir que ha tingut bastant
èxit. Sí, pràcticament, sí. Sí, tant i tant.
Déu-n'hi-do.
Esperem que vagi bé i que sigui algo que engrescador perquè les famílies pues, estiguin molt a sobre dels infants i els adolescents i puguem fer una prevenció, sobretot, sobre aquest esdeveniment, que és dramàtic.
Suïcidi i adolescència. És una jornada que han organitzat des de la delegació a Lleida del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Hem parlat amb el seu president, amb el Jaume Selma. Jaume, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per tirar un banc, perquè és veritat que el tema del suïcidi és un tema encara tabú i molt silenciat. I no hem d'oblidar que a vegades parlar d'un tema pot ajudar amb una altra persona que t'està escoltant i dir, escolta, potser sí que m'he de moure per buscar una solució en lloc de quedar-me quiet i tranquil, que no passarà res, que a vegades hi ha gent que opta per aquesta opció i aquesta és perillosa, la de ja s'arreglarà sol. Aquesta és perillosa. Jaume, moltíssimes gràcies, que vagi bé divendres.
A vosaltres, moltes gràcies per tot.
Ey, no lo pienses, hazme caso. Si bebes agua embotellada, mejor no pienses en la cantidad de plástico que tiráis en casa. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el plástico.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Mira, com tota la vida hi ha coses que quan les tens a casa te n'adones i t'informes i busques i estàs al dia, i si no ho tens a casa, doncs com a que passa desapercebut. Avui parlarem de que ara s'ha de començar a pensar en triar escola. De fet, estan ja els processos oberts de les preinscripcions i si no tens canalla a casa, doncs és que ni te n'assabentarà, segurament, però si en tens a casa, segur que ja tens les dates en ment, ja has començat a buscar escoles de zona, aquesta m'han dit que és més bona, aquesta m'han dit que treballen d'una manera, aquesta treballa d'una altra. Mira, jo, això del diuen m'han dit sempre és un problema, prefereixo anar a l'arrel. I per això avui hem convidat a la directora de l'Escola Ciutat Jardí de Lleida, que és la Mònica Agustí. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Ja saps tu que això del diuen m'han dit que allí feu i fan. Mira, jo sé de fer cas del que em diuen que feu, no sé exactament com prendre-me-ho ja, anem a parlar una mica d'història d'aquesta escola. És una escola que es va obrir l'any 2006.
Correcte.
I que, bueno, en el seu moment, això és criticable o no, en el seu moment es va voler apostar per un model educatiu diferent, potenciant unes coses i potser no potenciant d'altres. A l'any 2015 la primera promoció va arribar a 6è de primària. L'escola Ciutat Jardí és una escola que té la part d'infantil i de primària, que són 6 anys, 6 cursos, i bueno, es va veure que no havia funcionat del tot bé la cosa. A partir de llavors hi ha un canvi a la direcció durant 2 cursos, fins al 2016-2017, i després el 2017-2018, ara ens ho explicarà com arriba aquí la Mònica, arriba la Mònica i forma el seu equip, i des de llavors està al capdavant. Mònica, escolta, primer de tot, escolta, tu com fas cap a l'escola de Ciutat Jardí?
Bueno, és una història.
Perquè no em consta que tu anessis per ser la directora...
No, a mi no em van triar. Hi ha gent que em diuen, és que et van venir a buscar, a mi no em va venir a buscar ningú. Jo havia estat treballant 14 anys a l'escola Joan 23, havia estat a l'equip directiu com a cap d'estudis, i bueno, jo penso que els docents, i penso que a nivell professional hi ha moments a la vida doncs, que o et quedes en zona de confort, sí, o canviem, no? I els canvis ens costen molt.
Bueno, costa a totes les professions.
A totes les professions, i jo penso que en el món educatiu encara els canvis haurien de ser més notables, no? Perquè a vegades com aquell típic tòpic, no? De cada maestrillo su lebrillo, sí, a vegades et quedes allà i cal veure altres realitats i altres maneres de fer. Llavors hi ha concurs de trasllats en el moment en què em plantejo un canvi i bueno, arribo a Ciutat Jardí com a mestra d'anglès i la sorpresa és aquesta, l'adjudicació doncs, de la direcció. Un moment molt complicat perquè realment arribem a una escola que no coneixes res, sí que el que comentaves abans, no? Que
però sents
parlar...
Sentit coses,
exacte,
eh?
Havia sentit coses, jo sóc del barri de tota la vida i bueno, també era una manera que pensava amb el meu bagatge puc aportar alguna cosa, però en cap moment em plantejava agafar la direcció, no?
L'escola de Ciutat Jardí, hores d'ara, com la definiries?
L'escola Ciutat Jardí és una escola en la que comencem, bueno, ara aquest és el nostre tercer any i podem dir doncs, que realment tenim evidències i el tema de les evidències ara a la xerrada sortirà sovint. És una escola que aposta en recuperar totes aquelles pràctiques que funcionaven i que realment eren vigents des dels seus inicis, perquè tampoc el que no volíem era de dir s'ha acabat tot, ara això... ho posem de banda i no volem seguir amb algunes metodologies o algunes activitats que sí que funcionaven, recuperem allò que funcionava, apostem pel tema del plurilingüisme, jo vinc de filologia anglesa i a més és una mancança que veiem a Lleida doncs, d'escoles on pugui ser l'anglès una llengua vehicular i nosaltres fem una aposta en la immersió lingüística, utilitzar l'anglès, el català i el castellà com a llengües vehiculars i més endavant fer una aposta pel francès i per l'alemany a partir de quart de primària on hi hagi una transferència lingüística, no? Doncs els mestres que estem preparats doncs, per poder ensenyar alemany o per poder ensenyar francès i fem llengua estrangera, doncs fer aquesta transferència. El fet de que no sigui avaluable ajuda que els infants que no tinguin aquella pressió només amb aquestes dues llengües quan ho apliquem d'aquí dos cursos, eh? No tindran la pressió doncs, de m'estan avaluant, he d'estudiar per treure un resultat, sinó que serà un input que aniran adquirint durant tres cursos, quart, cinquè i sisè de primària i arribaran a l'ESO amb uns coneixements menys mínims de si vull triar francès o vull triar l'alemany.
No, llavors, si el coneixement no s'obre mai, ja.
No, llavors és el fet de dir per què no aportem, no, aquest plus lingüístic si el professorat està format i si hi ha alumnes doncs, que aquesta capacitat d'obtenció de la llengua doncs, la tenen. No? A vegades els frenem nosaltres perquè no els hi podem aportar més. No?
De fet, vosaltres vau fer el que és intel·ligent, és a dir, arribes, no tot el que s'ha fet està malament, tries, dius, escolta, això ha funcionat, això ho guardem, ens ho quedem, i el que no ha funcionat ho canviem i fem el que sabem que funciona, amb la qual cosa la barreja és boníssima. Eh? O sigui, a hores d'ara, jo crec que l'escola Ciutat Jardí és una d'aquelles escoles que, si no feu cas als rumors aquells antics, és una de les escoles que van buscades, per entendre'ns. Mònica, vosaltres teniu jornada de portes obertes el proper 5 de març, a la tarda.
Sí, sí.
Com ho hem de fer? Ens apuntem a través de la vostra web.
Sí, hem d'anar a la web d'Escola Ciutat Jardí, si fiqueu directament al Google Escola Ciutat Jardí, veureu que hi ha la web de l'AMP i la web de l'escola, i ja a la mateixa portada veureu inscripcions per les jornades de portes obertes. Com les organitzem? Nosaltres fem una xerrada a la sala gran, tenim una aula gran, i fem una xerrada a nivell general de quines són les bases, quina és la metodologia que utilitzem, com estem treballant i després les famílies que estiguin interessades, donem també el mateix dia us direm quan surten les inscripcions, us heu d'escriure i després in situ, mentre els nens estan treballant, els infants treballen, les famílies podeu venir a les aules a veure com funciona el P3, el P4 i el P5.
Ah, vale, o sigui, no a partir de que es tanqui l'escola, eh?
No, ho fem in situ, perquè nosaltres fem l'aposta de veieu in situ com estem treballant nosaltres, i llavors el que fem són 3 dies donats, ho heu d'escriure lliures amb un horari puntual. Llavors hi ha la coordinadora i un membre de l'equip directiu, doncs, que us anem explicant com funciona.
Doncs apunteu-vos ja, això és fàcil. Nos dono la web, perquè la web són d'aquestes així llargues, agora.xtec.cat/escola-ciutat-jardí. Re, vas al buscador, fiques escola-ciutat-jardí i et sortirà directament. 5 de març, aquesta sí que és la data que heu d'apuntar a la vostra agenda. La diem amb temps, 5 de març a la tarda, amb l'escola en funcionament, per veure-la, com funciona. Per tant, si la Mònica aquí, o jo us puc explicar la història que vulgueu, però ells us diuen, dia de portes obertes, veniu, i l'escola està en funcionament perquè sapigueu
perdona,
el que passa.
El dia 5 fem la xerrada després de les hores lectives, i després donem hora una altra vegada a les famílies que ho vulguin veure en horari lectiu. Primer és la xerrada general, i després, doncs, el que m'han explicat, jo això vull veure-ho.
Correcte.
Doncs podeu demanar hora, que ja tornarà a sortir un altre aplicatiu a la pàgina web, i llavors allà us ho apunteu.
Hi ha una característica que... Jo ara estic a la vostra plana web i veig aquí, llegeixo, comunitat d'aprenentatge.
Molt bé.
I a mi no em sona això.
A veure, les comunitats d'aprenentatge, jo penso que la clau de l'èxit...
Bueno, no em sona, ho he llegit a més d'una escola,
Què
és.
Comunitats d'aprenentatge és la clau de per què Ciutat Jardí ha fet aquest procés de transformació tan, tan gran i en tan poc temps, no? Comunitats d'aprenentatge ve del CREA, d'un grup de recerca de Barcelona, de la Universitat de Barcelona. Porten molts anys. La primera comunitat d'aprenentatge va ser l'any 1997 a l'Escola d'Adults de la Verneda. I al capdavant hi ha tot un grup de sociòlegs, diferents membres de les universitats. I què és el que fan? Doncs ens basem en evidències científiques, no? El món de l'educació, jo penso que hem passat molts anys basant-nos en ocurrències.
Sí.
Estem en un moment de canvi important a nivell social, i el que no podem fer és anar aplicant què és el que feien nosaltres a l'escola, i hem de fer un canvi molt profund. Llavors, això és el que dèiem, no ens costa molt, i més quan ja estan metodologies, doncs, tan fixades, però s'ha de fer un canvi molt profund. Llavors, tot aquest grup de recerca publiquen quines són aquelles activitats educatives d'èxit que en la societat actual, la societat de la informació, necessitem per aprendre. Perquè ens hem de fixar més en el com ensenyem, no en tant en el què és el que ensenyem, no?
És que és bàsic, això, eh?
I la ciència i les evidències científiques ens diuen que les interaccions, ara per ara, les interaccions són les que produeixen l'aprenentatge. I es basa en que si apliquem aquestes activitats educatives d'èxit, transformem l'entorn, no? I què donem? Donem les bases als infants pel què és el que es trobaran, que no sabem ni què es trobaran més enllà, no? Aquestes comunitats d'aprenentatge, jo vaig tenir la sort de fer la formació jo mateixa fa 14 anys amb el senyor Ramon, amb el doctor Ramon Fletxa, que va ser un dels que va iniciar i que, bueno, és un crac en tot aquest món. Quan jo arribo a Ciutat Jardí i realment hi ha uns grans problemes a nivell de conducta i s'havien de millorar els resultats acadèmics, vam dir, pues, aquí, sortosament, jo portava una recepta, i va ser el fet de dir... Tenim els millors ingredients, perquè tenim famílies molt potents, tenia un claustre molt dividit però amb moltes ganes de tirar endavant, perquè si tu presentes un bon projecte però no et segueix ningú, ja pots anar a camp pedra. Vull dir que jo sempre ho dic i aprofito tots els claustres per dir al professorat que gràcies a l'esforç que han fet, perquè el curs passat va ser un esforç impressionant, doncs ja veiem que en un any s'ha girat, no? Ha fet un tomb el centre, i les dinàmiques d'aprenentatge, la resolució de conflictes, tot és un tema de prevenció i de treballar-ho des de base, no?
Estem parlant amb la Mònica Agustí, que és la directora de l'escola Ciutat Jardí de Lleida, i us recordo que el 5 de març, perquè clar, estem parlant de tot això i un pot dir, bueno, sí, ara aquí és tot molt bonic. No, mira, el 5 de març fan jornada de portes obertes. Us explicaran això, però de manera més extensa i amb exemples, i in situ a l'escola. I després, a més, els que vulgueu podreu buscar un dia, una hora, per atensar-vos a l'escola amb horari lectiu i veure com porten a terme, doncs, el que us han explicat. 5 de març, això sí que us he de tenir clar. A l'agenda, 5 de març, és la primera cita. Busca la web Escola Ciutat Jardí, als buscadors, i et sortirà directament. I allí trobaràs la manera per inscriure. T'has d'inscriure, no et pots presentar el dia 5 de març allí, perquè si no, bueno, més que res, perquè s'ha de tenir un control d'afluència de persones.
Correcte.
Mònica Agustí, escolta, que ha estat un plaer. Jo deia al principi igualment, que és veritat, la gent que té canalla a casa això ho té present, la gent que no diu, pues, escolta, jo això de les escoles no, però conèixer la realitat d'una escola que era d'una manera i que ha canviat amb l'esforç de molta gent, doncs crec que també és important que la gent ho conegués.
I tant, animar totes les famílies a que vinguin. A més, penso que tots els centres educatius treballem i treballem molt, i val la pena doncs ser crítics i pensar doncs que la inversió d'una escola pública de qualitat doncs s'ha de tenir en compte, no, pel futur dels nostres.
Estem parlant de l'educació.
Correcte.
És allò que sempre ens omplim la boca de dir, no, els pilars bàsics són la sanitat i l'educació d'una societat, doncs és que parlem de l'educació, un d'aquests pilars, eh?
És així.
Mònica Agustí, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, Ricard, gràcies a vosaltres.
I al punt que arribem a 3:15, ara sí que arriba l'entrevista cosmopolita amb el Cosme García.
I arriba el moment de la nostra entrevista més cosmopolita. La gent del món social, cultural, econòmic i polític, ja ho saben, tenen aquí una palestra important perquè us coneguem més de prop. Sabem com són, potser a la premsa, a la ràdio, a la televisió, però no us coneixem més íntimament. Demà se celebra el Dia Internacional, el Dia Mundial de la Ràdio, i volem parlar amb una persona que és company nostre de fa molts anys, un home que s'ha dedicat a la premsa, s'ha dedicat a la ràdio, ha fet de control, ha fet de guionista, ha escrit guions, déu-n'hi-do. Podem parlar amb una persona que la ràdio i la premsa ha estat la seva vida. Encara continua a gabinets de comunicació, ha fet en revistes i, sobretot, m'interessa parlar amb ell també del món de la ràdio. Parlem amb Paco Castillo. Paco, benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
I a vegades un se pregunta, un home que li agrada tant escriure, què hacía un chico como tú en una emissora de ràdio?
Bé, l'afició de la ràdio me ve del meu avi, que tenia unes ràdios de l'època de la guerra, de la postguerra, i que escoltava la ràdio amb un cortijo d'Andalusia. I ell me va pegar aquella afició a escoltar la ràdio, i quan jo era petit vaig estudiar ràdio, mestria industrial, i vaig començar a treballar a Ràdio Lleida.
I feies primer de control, no? Vas fer molts anys de control.
Efectivament, jo vaig estudiar mestria industrial, vaig fer l'ofici de la ràdio, i el que vaig començar va ser a la part tècnica de la ràdio, és a dir, a la part de control de so de la ràdio. Hi hauria els micròfons, els canals, els locutors d'aleshores, i posava els discos, la música, fèiem les cunyes radiofòniques, les falques, etc.
Algun es pregunta, que nos veuen a través de les peixeres, si tenim un llenguatge de signes per la ràdio, no? Perquè sempre es veuen que gesticulem, no? Cadascú té els seus gestes amb els seus locutors, no?
Sí, efectivament. El que nosaltres coneixem com la peixera, és a dir, que està en un costat el tècnic de so i a l'altre costat hi havia els locutors, pues a l'hora de tallar, el típic amb els dits com si fessin les tisores, o el dit al coll,
o el disco.
El disco, etcètera. Vull dir, fer rodar el dit com si fos un disco, així.
I qui et proposa? Llavors, en aquell moment, et diu, escolta, Paco, pues mira, necessitem un locutor de ràdio.
Bé, jo no vaig entrar, com bé has dit abans, a la part de locució, sinó a la part de so. Aleshores, hi havia un tècnic de so que en aquells moments combinava com a cantant i també fent altres pinitos, i faltava alguns dies a la ràdio. Com que faltava la ràdio, necessitaven, ja s'havien acostumat a tenir un tècnic de sols locutors, doncs van dir, això no pot ser, anem a buscar com a mínim un altre que el substitueixi, i vaig començar com a substitut a la part tècnica de la ràdio, degut amb això, degut a que els hi faltava un tècnic de so, i un tècnic que coneixia jo, però de la part de reparació, és el que em va dir, escolta, si vols venir, em falta un, si t'agrada, si pots presentar, ja que tu estàs estudiant això, a mi t'agradaria, i d'aquesta forma, amb unes proves, vaig entrar.
I t'agrada més fer de tècnic, t'agrada fer més fer guions o locució?
Bé, va haver uns anys que fer de tècnic estava obrint micròfons i canals pels locutors i pels periodistes. I era l'època de l'Emilio Bautista, de l'Aureli Bautista, del Carlos Fernández en els últims dies, del José Luis Rodríguez, de la Charito Ross, de la Carmina Fernández, etcètera, etcètera. I vaig dir, home, a mi m'agradaria algun dia estar a l'altre costat de la peixera. És a dir, no obrir els canals pels demés, sinó obrir-me'l per mi mateix, amb el micròfon, posar els discos, etcètera, etcètera.
I tu on vas néixer?
Bé, jo vaig néixer a l'Alpujarra Granadina i
ja no dius mai el poble, tu sempre dius l'Alpujarra.
Sí, l'Alpujarra. Bueno, Bèrxoles, perquè és un poble que celebren el Cap d'Any a l'estiu, perquè resulta que els va marxar la llum un Cap d'Any i van dir que hem de continuar celebrant, i s'ha convertit en una festa típica turística d'estiu en aquests moments, i és famós per això. Està al costat del Mulhacén, és a dir, a la part alta de les muntanyes de Granada, en aquests moments, no? A la part més alta. Va emigrar, com molts altres famílies de Catalunya, i llavors vaig tenir la sort de venir amb els meus padrins d'estudiar en aquí ràdio i començar treballant en la ràdio, i després vaig fer periodisme i més tard protocol.
Vas estar, sí, protocol també, i a més vas estar al Col·legi de Periodistes a la Junta durant molts anys.
Sí, efectivament, nosaltres primer estàvem associats a l'Associació de la Premsa. L'Associació de la Premsa en l'època democràtica es va convertir en col·legi professional, col·legi de periodistes, i aquí a Lleida van fundar la demarcació del col·legi de periodistes amb el Josep Ramon Correal, amb la Maximina Morena, amb el Ramon Mesull, amb el Pec Calassés, jo mateix, etcètera, etcètera.
I te sents andalús, català d'adopció, lleidatà de soc arrel, què et sents?
Jo crec que ningú ha de renunciar a les seves arrels. És a dir, jo em considero andalús, i vaig a Andalusia cada vegada que puc, em considero català d'adopció, i perquè he viscut aquí tota la vida i de fet m'he format aquí culturalment i conec molt la cultura, i he tingut la sort de començar a fer informatius en català en l'època democràtica, un andalús parlant en català, i m'he format aquí i em sento un català més, però no renuncio mai.
T'ho criticaven, això? T'ho criticaven de que un andalús parlés allò del català, que no acabes, que pegues patades al Pompeu Fabra i aquestes coses que deien? T'ho deien a tu o no?
No, jo he tingut la sort de viure en un barri d'acollida, en un barri de molta tolerància, que és Pardinyes, i a Pardinyes hi havia molts emigrants i també hi havia molts catalans. I els catalans ens animaven a que parléssim en català, els catalans d'arrels d'aquí, de l'Horta, diguéssim, del camí de Corbins, de la part de Pardinyes. I no, te rectificaven i jo ho agraïa, no? En vez de dir acera, tienes que dir vorera. Pues molt bé, pues jo, a mi em sembla bé. No, manzana, no, encara que després l'han acceptat.
Escolta, a tot passava el mateix que a mi, però és que l'ha entès vostè bé? El cotxe subia a l'acera, és que l'ha entès que l'accident va pujar el cotxe a l'acera, però bueno... Per cert, Paco, a mi m'agradaria, també t'agrada moltíssim la gastronomia, ets un gran cuiner. Què és el que més t'agrada cuinar? Jo he menjat coses que tu fas i la veritat és que t'encanta cuinar.
Bé, jo vaig tenir un bar combinant-lo amb la ràdio, que és el Bar Senglar, a l'Avinguda Blondel. Vam aprendre a fer els caragols de la dolceta, de la primera dolceta, a la gourmand, a l'estil gourmand, és a dir, els caragols fregits, i sempre hem fet caragols. Com que ja també teníem brasa, m'agrada molt la brasa. Bàsicament a mi m'agrada cuinar tot el que és brasa, o sigui, caragols, cassoles, cachipanda...
Sí, i Déu-n'hi-do, els que passin per la teva penya veuran de tant en tant que vas amb el barret cuinant grans paelles o grans cassoles.
Sí, perquè la nostra colla és una colla molt gran, som 150 collistes, a l'Esquellot, i aleshores hem de cuinar, ens anem tornant, no?, amb altra gent i anem traspassant les paroles dels uns als altres, però estem presents a la plec, a cada plec, des del començament, des dels 80.
Amb la teva esposa, Carmina, heu tingut uns quants fills. Ningú li ha donat pel periodisme?
No, la veritat és que no. Encara que ara tinc una neta que està vivint a Anglaterra i que està fent ciències polítiques i periodisme, ara que comença a la universitat. Però no, els meus fills són l'un psicopedagog, l'altre és intèrpret i fa també llenguatge d'espanyol i de literatura espanyola i francesa també a Anglaterra, i les altres dos són dos noies normals amb estudis primaris normals.
Per cert, d'aquí de la ciutat de Lleida, que ets un apassionat, que has fet molts articles a premsa, a ràdio, què és el pitjor que tenim a la ciutat de Lleida? No em diguis el millor, perquè sé que em diràs la seu vella, que em diràs aquestes coses, el tarannà, però què és el pitjor que tenim a Lleida?
Jo penso que la imatge d'entrada a la ciutat, és a dir, no està prou cuidada el que és la part de la neteja, no? Per exemple, doncs entres per la carretera de Corbins o per la carretera de Barcelona Antiga, i te trobes pues, amb barraquisme, te trobes amb deixalleries, te trobes amb uns barris bastant bruts, el tema dels gossos no està prou cuidat, les defecacions ja sabem que és un tema de... És a dir, és una ciutat una mica bruta respecte a altres ciutats. Això potser és el que més tristor em fa, no?
De tota la ciutat de Lleida hi ha coses molt interessants. A tu t'encanta la festa, no? I has participat molt i també has donat suport i has estat sempre, que jo no sé com no t'has fet president de les cases regionals perquè t'agrada molt el tema, eh? Ja parlarem amb el president a veure si et passa el testimoni a tu. Però digue'm quants són els gegants de la ciutat que hi ha al grup escultòric a la Paeria de Lleida, ara al Museu dels Gegants. Quin número?
De gegants?
Sí.
Pues la veritat és que no te, he seguit una mica la seva història, però no sé si són 17...
Ui, no? Tants, no? No? No tenim diners per pagar tant.
No tenim tants. Bueno, pues,
tu saps que van a la història de Lleida...
Potser estic sumant amb els capgrossos en el tema aquest.
12.
Bueno.
I ara, per acabar, Paco, tu que has fet moltes entrevistes, jo no sé quina ha sigut la millor que has fet, jo sé les que vaig fer, que vaig començar a Sitges, fent-la al Joan Manuel Serrat el mateix dia que li feia l'entrevista al Manolo Escobar, al Casino Prado i al Casino Retiro, i tu hauràs fet moltes. Però jo ara vull que em facis una pregunta compromesa davant de tota l'audiència, i ara ets tu l'entrevistador i me fas la pregunta que tu em coneixes bé, la més compromesa.
Bé, la més compromesa en aquests moments potser és cap a un caminent els que hem emigrat a Catalunya, on som i quin és el nostre futur.
Jo em penso que el futur és prometedor perquè a l'hora de la veritat hauran de prendre experiència els que van vindre de tota Espanya, que mal llamados emigrantes, que aquests s'hauran d'ajudar per integrar els que veritablement ara són emigrantes. Em penso que aquest és el moment que ens trobem. Per tant, tots amb prudència i ballant la dansa més vella, que és l'única que de totes les autonomies es balla donant de les mans, que és la sardana. Per tant, jo sempre parlo d'unió, mai de separació. No sé si estaràs d'acord.
Correcte, sí, estic d'acord amb tu. El mateix que els castellers que fan pinya.
Efectivament, tots han d'anar de la mà. Contra més siguem, més comprem barat, no? Si comprem en cooperativa, serà més barat, no, Paco?
Sí, sí, sí.
Pues felicitats, demà és el nostre dia. Demà ho celebrarem. No seran aquelles grans celebracions que fèiem abans i que fèiem sorteixos i fèiem coses, però encara el Col·legi de Periodistes ho ha fet molt bé, ha coordinat, perquè també les que fan escola, els que algun dia seran els locutors, també puguin dir la seva, no?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Paco. Salutacions.
Salutacions.
Paco Castillo, un company nostre, molts anys a la ràdio. Primer, sí. Ja ho veu, Ricard, de tècnic de Pardinyes, on tu vas començar també fent escola a Ràdio Pardinyes. Avui ja hem volgut que siguin protagonistes els companys que demà és la nostra festa, el Dia Internacional de la Ràdio, i també tu, Ricard, seràs protagonista al programa. No sé què és el que ens has preparat, però bueno, demà tu, com a cap de programes informatius, segur que ens prepares alguna cosa interessant.
Clar que sí, demà estarem de 10 a 10 i mitja a la sala Alfred Perenya i ho podreu escoltar a partir de les 12 i mitja aquí. Gràcies, Cosme. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia als oïdors.
Camí cap a la una, com cada dia, fem una aturadeta per obrir aquesta finestra dels records.
Pues mira, avui parlarem de la bandera de Santa Eulàlia. I per què? Perquè Santa Eulàlia, coneguda popularment com a patrona de Barcelona, que és el dia 12, ho ha esdevingut també d'un bon nombre de pobles lleidatans. A més, en l'esperit català hi ha molt arrelat el simbolisme d'aquesta santa i tot allò que va representar en la lluita contra les tropes de Felip V, quan Rafael de Casanova, portant la bandera de Santa Eulàlia, es posava al capdavant de la defensa en aquell fatídic 11 de setembre de 1714. Sobre aquest fet i la bandera cantava el doctor Llagostera: la vostra bandera vella és del català Fermança. Vingui la pesta de França i el malaire de Castella, que quan sos plecs descabdella fins als dèbils s'agullona. Per exemple, Erill de Vall, la vall de Boí, té el temple dedicat a Santa Eulàlia. I en honor seu s'ha celebrat sempre la festa en la població de manera molt popular i participada. La cosa ja començava a la vigília, quan se celebrava una mena de cercavila per tot el poble. Així mateix, i uns anys endarrere, la vigília ja es preparava la cambra, que consistia a preparar als baixos de la casa de la vila o a qualsevol casa del poble coques i vi en abundància, tant pels que venien dels altres pobles com per la mateixa gent del lloc. La gent forastera que arribava fins aquí tenia la coca i el vi assegurat. Pagant una mòdica quantitat, podien comprar coca i tenien dret a ballar. També a Lladorre organitzaven una pleca a l'interessant església romànica de Santa Eulàlia de Can Serra, i així moltes altres poblacions. Però com a mostra ja ens serveix aquest botó. I per acabar, acabem amb una dita, com sempre. Diu que rient i plorant la gent va marxant.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Busquem les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a la una de la tarda i encara ens queda per escoltar després les noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitja i David Casero. I a partir de 13:45 la nostra tertúlia de dones amb veu de dona aquí a Cope Lleida.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La organización del Mobile World Congress se reúne de urgencia dentro de una hora, después de la baja de más de 20 compañías tecnológicas que no estarán en el Congreso de Móviles más importante del mundo. A partir de las 2 de la tarde deciden si aplazan el evento o siguen adelante, mientras las autoridades sanitarias hacen llamamientos a la calma, aunque la decisión de esas compañías de no acudir al Congreso no se justifica en evidencias científicas. Tras la alerta del coronavirus, lo que se ha expandido es el miedo y pone contra las cuerdas este Congreso, Joaquín Vidmanos.
No se va a esperar al viernes, la decisión se adelanta. Hoy mismo vamos a conocer si se suspende o no el Mobile, si se retrasa. Los organizadores, la empresa GSMA, donde están las operadoras, se reunirán por videoconferencia a partir sí, de las 2 de la tarde. En las últimas horas la lista de bajas ha seguido engordando con Nokia, Deutsche Telekom, Rakuten. Hay ya incluso una empresa española, Telnet.
Vamos a estar muy pendientes de esa decisión que tome la dirección del Mobile World Congress. Además, en Sevilla ha comenzado el juicio contra varios dirigentes del llamado Sindicato Andaluz de Trabajadores. No se les juzga por trabajar, que eso solo lo llevan en el nombre del sindicato. Se sientan en el banquillo acusados de asaltar y robar en un supermercado de Écija. Muchos de los que tenía esa costumbre de asaltar grandes superficies para robar han ido después en listas electorales del partido que acompaña a Pedro Sánchez en Moncloa. COPE Andalucía, Inmaculada Jiménez.
En el banquillo de los acusados, 20 miembros de este sindicato para los que la Fiscalía ha pedido hasta año y medio de cárcel por un delito de robo con violencia. A las puertas de los juzgados insisten, lo volveríamos a hacer. Óscar Reina, portavoz del SAT.
Mientras no se solucione esta situación de pobreza, miseria y precariedad, volveremos a hacer esa acción, la hicimos y la volveríamos a hacer mil veces. Por esto podemos defender la inocencia de todo sindicato. Y lo digo con mi propia obra. Yo fui el que sacó el primer carro. No me escondo, no lo hicimos nunca, como nunca lo hicieron mis compañeros.
Y es que defienden que fue solo un acto simbólico. Aseguran que los carros los sacaron para un fin solidario.
Ahí los tienen, orgullosos de asaltar un supermercado. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que la Guardia Civil y el Seprona están investigando a 28 personas por el uso de cepos ilegales y cebos envenenados en animales. Se han localizado 120 animales muertos, entre ellos un lince ibérico y un águila imperial. Álvaro Ramos lleva 6 años de misión luchando contra la pobreza en Honduras. En este tiempo se ha ordenado sacerdote y ha ayudado a desarrollar el proyecto de la asociación ACOES, que permite a 11.000 jóvenes poder estudiar cada día. Hoy Álvaro ha visto cómo su trabajo era reconocido con el Premio de Derechos Humanos Rey de España.
Cualquier persona que nace tiene muchísimos talentos y, por supuesto, el que nace en un lugar sabe más del lugar que yo. Entonces la clave es el decirle a las personas de allí, a los hondureños, de las zonas más humildes donde estamos, en que ellos pueden y tienen que ser los protagonistas del cambio.
Y un estudio de varios centros de investigación catalanes han identificado que una conexión neuronal entre el tronco del encéfalo y el cerebelo puede predecir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Identificar marcadores de riesgo como este ayudan a poner en marcha estrategias de prevención años antes de que se manifieste la enfermedad.
Hoy tenemos la primera semifinal de la Copa Athletic de Bilbao, Granada. José Luis Corrochano.
Es a las 9 de la noche, eliminatoria doble partido. El segundo equipo con más copas, el Athletic de Bilbao, frente al Granada, que ha acudido a una final solo una vez, quedando subcampeón. Noticias de este partido, COPE Bilbao, José Ángel Peña.
El club rojiblanco se afana en lograr que la atmósfera que se respiró la semana pasada ante el Barcelona se repita esta noche. En lo deportivo, Garitano está pendiente del estado físico de varios jugadores como Yuri y Raúl García. Quien sí volverá al equipo será Íñigo Martínez. Para Granada, la cita de hoy es simplemente histórica. El conjunto nazarí vuelve a disputar unas semifinales más de medio siglo partido después, y ese es el motivo por el que Diego Martínez ha desplazado hasta Bilbao a toda su plantilla, incluidos los lesionados. El equipo andaluz estará arropado por 200 valientes aficionados que se han desplazado hasta Bilbao en autobús.
Como dice Peña, el entrenador del Athletic de Bilbao, Gaizka Garitano, pide ayuda a la afición.
Yo creo que sí, que lo necesitamos. Necesitamos el mismo ambiente que el Barcelona, porque en este tipo de eliminatorias se va a decidir por pequeños detalles, porque va a estar muy igualada y porque en pequeños detalles, y necesitamos la fuerza de San Mamés, está claro, ¿no? Lo que sí te digo es que los jugadores ya saben que esta eliminatoria es igual que la del Barcelona, de complicada y difícil, y nadie está pensando en Sevilla porque tenemos todavía que jugar dos partidos muy, muy complicados, ¿no?
Mañana segunda semifinal, Real Sociedad Mirandés, la de hoy, la del Atleti de Bilbao Granada, la cuenta el tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo os hacéis eco de la presencia del cardenal Baltasar Porras en Madrid y de su relato de la situación complicadísima que continúa en Venezuela.
Muy interesante todo lo que ha dicho el cardenal Porras en Madrid. Aquí está para dar un nuevo impulso a la campaña de ayuda a la iglesia necesitada a favor de la iglesia en Venezuela, que como recordarán todos, hicimos nuestra en COPE durante la Navidad. En el Ecuador de esta campaña, que se mantiene activa hasta finales de marzo, se han recaudado ya 1,3 millones de euros. En medio de la dramática situación del país, la iglesia católica es la institución más creíble porque está cerca de la gente en sus necesidades. El cardenal advierte que los cambios verdaderos hay que construirlos desde abajo, y observa que está creciendo la conciencia de que hay que actuar con una creatividad, constancia y generosidad que sean capaces de superar el acoso del régimen. Lo vamos a contar con detalle en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs ja al migdia de Lleida. 6 minuts per sobre de la una, dimecres 12 de febrer, temperatura, doncs mira, bastant més baixa que la d'ahir. Això és com una muntanya russa, el tema de les temperatures. Mira, just, que ara m'ho passa el meteoròleg, 14,4 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica i farem una ullada a la darrera hora informativa. Després, les noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Però abans de connectar amb l'Agència Estatal de Meteorologia, Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La província de Lleida esperem una tarda amb el cel ennuvolat o cobert, amb baixa probabilitat de precipitacions febles i ocasionals, amb la cota de neu a 1.800 metres. Les temperatures baixen, arribarem a 17 graus de màxima a Lleida capital, 16 a Balaguer, 15 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 13 a Viella. El vent bufa variable flux i continuarà així la resta de la tarda. Demà dijous tindrem el cel ennuvolat durant el matí, ja sense precipitacions, i a la tarda quedarà poc ennuvolat, excepte al nord del Pirineu, on no es descarten precipitacions febles i ocasionals que seran de neu per sobre dels 2.000 metres. Les temperatures pujaran a tot el territori amb màximes de 18 graus a la capital i Balaguer, 17 a la Seu d'Urgell, 16 a Tàrrega i 14 a Viella. El vent continuarà bufant variable flux i anirà canviant a oest i sud-oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Ràpidament busquem aquesta darrera hora informativa amb dues notícies.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Bueno, dos curiositats, de fet. Descobertes per primer cop a Catalunya dues noves espècies de micropapallones a la vall de Bonavé, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, i són de mida inferior a 2 centímetres. I també descobreixen en una mina de Serós una nova colònia de ratpenats en perill d'extinció. S'han marcat amb emissors quatre femelles per estudiar les seves zones de caça. Home, en una època en la que sembla que l'ésser humà tot ho destruïm, tot ho passem per sobre i tot ho extingim, doncs trobar, fer aquestes troballes no deixa de ser una bona notícia, tot i que dins del context del dia i del món en el que ens movem, doncs són notícies petitetes. Però vaja, te les diem aquí i t'ho dic perquè, clar, les notícies es mouen amb el coronavirus, les polítiques, etc, etc. Però bueno, són dos troballes que són interessants. Fem una pausa, de seguida parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida i després la nostra tertúlia amb veu de dona des de COPE Lleida.
Todo puede pasar en la Copa del Rey.
Pasan cosas raras, ¿eh? Pasan cosas inexplicables.
Y el tiempo de juego te lo contamos.
Mola. Este miércoles desde las 8:30, Athletic Club de Bilbao, Granada.
¡Qué gran entrada en el partido!
El Granada busca repetir la gesta del 59 y colarse en la final frente a uno de los reyes de copas.
Una pasada.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Solo falta
y
tú!
Recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Doncs apa, que caminem cap a dos quarts de dues. Ja saps que a la meitat de la setmana, i amb aquesta sintonia, el que vol dir és que hem començat l'Info Cope Lleida, on parlem de noves tecnologies. Com sempre, ens pots trobar a internet, www.infocopelleida.com, i també ens pots escoltar a través del podcast, que et permet escoltar-nos tantes vegades com vulguis i recuperar programes anteriors. Per dir, escolta, hi ha un tema que em va agradar molt o que vull tornar a escoltar? Doncs a través del podcast. Sempre ben acompanyats, eh? Avui està amb nosaltres el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos.
A veure, Jaume, de què parlem avui?
Doncs mira com canvien les coses, en 8 dies. La setmana passada il·lusionats per l'arribada en aquest mobile. Doncs i aquest dimecres les grans tecnològiques es retiren argumentant com a mesura de seguretat pels treballadors que no es contagin per aquest coronavirus que és
molt bo perquè tothom parlem del coronavirus i jo crec que la majoria de la gent que en parlem no sabem de què parlem, eh?
És el trending topic de la setmana.
Sí, sí. Bé.
Doncs aquest divendres la GSMA, que és la propietària de la Mobile World Congress, decidirà si continua endavant o suspèn definitivament la fira, perquè aquest degoteig d'empreses pues, cada dia... Pues cada dia va sumant, no? I jo em faig diverses preguntes, no? Què passaria si se suspèn la fira? Tenim motius suficients on aquí a Catalunya que no hi ha cap cas de coronavirus per suspendre'l? I tot això d'aquí és per tant?
Ja reflexionarem.
Doncs avui tema estrella en aquest mobile que penja d'un fil aquí a la tertúlia Fric. Però primer, com sempre, per començar, un referent històric com l'efemèride, per no perdre les bones costums. Fins en quin any anem, David?
¿Crees que lejos o cerca?
Depende.
Barrio Sésamo. Claro, Barrio Sésamo.
Ya, pero es que el otro día tuve esta conversación de Barrio Sésamo y era qué es lejos o qué es cerca, ¿no? Con esto de los años...
No,
tengo la conversación con mis hijas de los años tecnológicos.
Amb tecnològic, pues, si tienes, pues, si... 7 o 8 anys és lluny.
No, claro, si, pues... si tienes conversaciones con hijos de 10, 11, 12 años... 15 años atrás es lejísimos.
No, claro.
Pero lejísimos.
Claro, claro, para nosotros.
Y si son amants del videojocs, el joc de l'any passat ja és superbell.
Bueno, pues mira, 1994, tal día como hoy, un 12 de febrero de 1994, nada más, PAL Computing presenta la Palm Pilot. Dos años más tarde, el desarrollo de la Palm Pilot nos llevaría al concepto PDA, el primer concepto PDA, ¿no? Y era aquella que la tecnología corre tan rápido que era, ¿tienes una Palm?
Sí,
y era, no, es lo mismo, pero, sí, una Palm. ¿Qué Palm tienes, no?
¿Puc fer un parèntesi?
No, però és veritat que al principi es va associar la marca Palm al tipus de dispositiu.
Bueno, pues como los teléfonos un Motorola, sí, sí. ¿No?
¿Puc fer un parèntesi barrechist?
Sí. Venga. Sí, bueno, vale.
¿De quin any?
No.
Le dices que no al jefe.
De l'any de la PDA, perquè si vale. PDA és papel de apuntar, això realment ve d'aquí o és un acudit?
Home, diria jo que és un acudit.
Jo, bueno, perquè... És un acudit...
No, però és que al final la PDA... Què és la PDA?
És, al final, bueno, paper electrònic per apuntar, no?, les coses.
No, hombre, no, no, hombre, no.
Vale. Mira,
bueno, va.
De l'inglès PDA, Personal Digital Assistant. És el teu assistent digital personal, que llavors no parlaven. Ara us hi diem Siri, Google Assistant o Alexa. Però llavors...
El tema és que en aquell entonces, bueno, pues tenir una mensajería instantánea, poder llevar correo electrónico si te conectabas a internet incluso.
Esto era ya...
Eso fue lo que le dio el argumento a PDA, es decir, pasó de ser una palm de llevar nuestra agenda digital, es decir, de digitalizar nuestra vida, pero de modo ad hoc, en un cacharrito, y ya está, que como mucho lo podías conectar con el ordenador y sincronizarlo con el propio programa de Palm que tenía para el ordenador, con su propia agenda, calendario y demás. Cuando esto se pudo conectar a internet a poquitos cas, que ya al poquito salió BlackBerry, ¿vale? Pues ya se convirtió en PDA, porque ya podías tener correo electrónico, podías tener SMS y podías tener mensajería instantánea.
Pero es que portar mail a sobre, o sea, va a ser un salt, ¿eh? Sí, un portar gran... el correo electrònic a la butxaca... Va ser un salt, igual que per nosaltres ho ha sigut la missatgeria instantània, però llavors...
Doncs estem parlant de molt lluny, tot això, David.
Molt lluny, fa 26 molt lluny, anys.
Molt lluny,
oye,
molt
no,
lluny.
No tanto, eh?
Fa 26 anys.
Mira, ara us comentaré, estic mirant una sèrie que porten 9 temporades. 9 temporades, com a mínim, són 9 anys.
Sí, sí.
Vale? La primera i segona temporada van amb BlackBerry.
Quina sèrie mires?
Després van passar amb iPhone. Pues l'iPhone 3 i l'iPhone 4. Després va passar al format, i ara estic al format de l'iPhone 6, 7 i 8.
Però quina sèrie és?
No, bueno, és una sèrie Suits.
Ah, vale, l'he vist, sí.
Vull dir, però bueno... són 9 temporades, i clar, comences a veure el començament, sí. I clar, la tinc... i superavançada, perquè en aquest moment...
T'has dado cuenta que eres un enfermo, no?
Sí.
Porque mira que la serie tiene cosas es que no para fijarte en el móvil.
Es que la serie no va de noves tecnologies.
A mí también me pasa, ¿eh? No, a mí también me pasa.
Defecte professional.
Deformados.
Ja ho tenim aquí? Doncs venga, ho deixem aquí, el tema de l'efemèride. Ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem a Cope Lleida, ara els friquis en antena.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ara sí, desenvolupem tota aquesta actualitat del sumari d'avui a...
La tertúlia fric.
I tot just ens han donat pas el Ricard, que comentàvem que les preguntes que estan en l'aire són... Què passaria si suspèn el mobile?
Bueno, amb el David ni tenim una de pregunta només. Qui em paga?
Claro, bueno, yo... A ver, a mí... Claro, cuando hemos llegado antes de llegar... ¡Ostras, qué pasa y tal! Y el mobile, y lo van a suspender y no... A ver, el viernes hay una reunión, pero está claro que están tirando de la cuerda. Es decir, como todo es cuestión de dinero. Para empezar, es un desastre, y a nivel de Cataluña y de Barcelona en sí, es un desastre que no se celebra el mobile. Es un desastre que, aunque se celebre tantas empresas, que llevamos una veintena de ellas, se hayan dado de baja, porque, bueno, pues al final el impacto económico va a ser duro. ¿Vale? Es así, por un lado. Por el lado del mundo de la tecnología y demás, pues la feria, ¿quién paga? Es decir, si se dan de baja, hay actores ya que están diciendo, oye, yo no voy, perfecto, pues llegarán unos acuerdos y tendrán que pagar un X por no ir, ¿de acuerdo? Y si por otro lado el viernes dice el GSMA, oye, suspendemos, pues quien tiene que indemnizar es la feria, es entre la feria y el GSMA, que lo suspenden. Y por otro lado tenemos la OMS, que todavía están haciendo estudios, a ver si se decreta o no una epidemia mundial. Si es epidemia mundial, aquí entra en juego un tercer actor, que son las aseguradoras. Oye, pasa una catástrofe, ¿qué ocurre? ¿Vale? Pues vamos a ver qué es lo que pasa. El tema es que, bueno, pues por ahora todos son incógnitas.
Lo que sí está claro es que si no es fa, a Barcelona arribarán 500 millones menos.
Correcto, es que
el cop es fort, ¿eh?
El impacto económico es duro, ¿no? Aparte de que, bueno, pues incluso muchos están adelantando ya viéndolo visto, porque, bueno, aunque es una noticia que tenías casi para el final, ¿no? Pero fijaros, Samsung ya ha hecho la presentación.
Sí.
Y siempre íbamos el domingo, ¿no?
Sí, sí.
Todos
sí.
Allí, ¿no? Íbamos, bueno, yo iba el domingo, sí, ¿no?
El Unpacket.
El Unpacket siempre el domingo, pues ya.
Sí, però això també ho ha fet pel coronavirus, ho ha fet previst per el qual no es fes el mobile, perquè, clar, un Unpack no es fa per avui per demà.
No, correcto, pero no, es que preparado estaba. El tema es que yo creo que se ha tomado una decisión rápida de decir, ¿qué hacemos? Es decir, vamos a estar, si al final la feria no se celebra, ¿qué pasa?
Claro, perquè fer un impacte en aquestes condicions també el poguessin pogut fer el dia abans, igualment.
Sí, correcto, sí. Y planificado para ello estaba. Yo creo que el tema de sacar antes es precisamente porque seguimos con si el mobile está en el aire o no está en el aire. ¿Puedo hacer yo ahora un chiste?
Venga,
va. El que sí que confirma que va es Apple. Que todos dicen, ¿no? Porque los Mac no cogen virus nunca, dice mi tío, lo van a demostrar allí.
Oye, no, qui ha dit que sí que, sí, que aposte per anar al mobile es Xiaomi.
No, no, Xiaomi a tope. Xiaomi, vamos.
Però clar, venen de Xina, justament.
Todos.
Claro.
Però la pregunta és aquesta. Si a Xina hi ha 1.300 milions de xinos, sí, estem parlant de 1.000 afectats, quin percentatge de Xina està afectada?
No, a veure, si ho mires així, no es pot mirar així, però també et diré que totes les fàbriques de la zona més afectada han tancat. Han tancat, els han enviat... Bueno, estan de vacances per lo de l'any nou i tota aquesta història, i de moment no han tornat a obrir.
Bueno, és tan senzill...
Val?
Com, dir, com no, no deixar vindre la gent d'aquelles zones. Però és que Xina és molt gran. La Xina és molt gran.
Sí, però és que la gent es mou molt. El problema és el període d'incubació, que no, entenc, no tenen clar.
I el que no entenc són aquestes empreses americanes, que no són xineses, que no van ni a Xina, que venen aquí.
No, el que no volen és que els seus treballadors es contagin a dins del mobile. No que ells ho portin. No,
però això és tan senzill.
Això és el que no volen.
Això és tan senzill com dir, escolta, els que venen de Xina no, o d'aquesta
sí,
zona...
Sí, no... però mira, això hi ha un problema. És els dies d'incubació. El mobile es va cobrir amb salut i va dir la gent que 14 dies abans no hagi estat a Xina podrà entrar. Però ara va sortir una notícia que no està confirmada que va dir que el període d'incubació podria ser d'entre 21 i 24 dies, amb el qual aquells 14 ja no serveixen. No? Però l'OMS no ho ha confirmat tampoc, s'està investigant i per tant estan en ello. Però si es confirma que la incubació és de 21 o 24 dies, llavors ull, perquè clar, una persona que ho ha rebut fa 3 setmanes...
Vamos a ver, mirar, no lo que és difícil, lo que és, quasi lo que ve, és muy difícil...
Quasi ve és més fàcil que em toqui la loteria.
Sí.
Ja, però és que no puedes ir poniendo puntos precisamente a mirar què representa el Mobile World Congress. El Mobile World Congress representa conectividad mundial, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Que no puede dar igual lo que pasa en un sitio del mundo a lo que pasa en otro sitio del mundo. Vivimos en un mundo global.
Sí, ahora
la
sí.
Información viaja, las personas viajan. Y lo que pasa en un mercado insoluble en China, allí metido con un virus, pues eso acaba en la otra punta del mundo. Y acaba afectando al desarrollo tecnológico, a las empresas, a las fabricaciones. Y gracias a que todo viaje y vivimos en un mundo global, hoy aquí, desde Lleida, podemos hablar de que hay fábricas del sur de China. Ojo, todo, o por lo que sabemos, o se ha publicado, o podemos encontrar, todo por precaución, ¿vale? Se han parado fábricas, se han puesto en cuarentena ciertas zonas, es decir, se están tomando precauciones. Pero para que veáis que lo que ha pasado con un virus como el coronavirus de tal, estamos hablando de impactos económicos directos para la ciudad de Barcelona de 600 millones de euros. Estamos hablando de unas charlas que es, el Mobile World Congress representa siempre las charlas de qué va todo esto y en qué está trabajando el mundo de la tecnología, no solo para ver un teléfono que se dobla, sino qué viene detrás del teléfono que se dobla, qué es lo que vamos a tener, si las ciudades van a ser más inteligentes, si las carreteras, sí. Bueno, pues yo creo que es un gran toque de atención, ¿no?, de que no nos puede dar igual lo que pasa en un sitio del mundo y en otro, al igual que cuando hablamos de la privacidad con los datos, al igual que cuando hablamos sí, de guerras entre Huawei y americanos...
Lo que no entenc és
vivimos
ara,
en un mundo global, tema... somos un número global.
Però, exacte, si mires a nivell mundial, en d'altres zones del món, pues ja hi ha epidèmies d'altres enfermetats...
Controlades... y que te vacunan aquí, y que tal, y que cuando naces te vacunan, y que no sé qué, para tenerlas controladas en esos sitios. Venga, o en esos tal.
Pero acaba el tema.
Médicos no, quiero decir, al final...
¿Es fará o no es fará?
Pues ya, imagino que ahora mismo tiene que haber una negociación de pasta por detrás,
sí, claro,
y una espera de noticias tremenda, a ver si la GSMA, si...
Yo os lo he dicho al principio, es qui pague. O arriba un acord entre tots, o sigui, vídeo, la suspenem però que no costi diners a quasi bé ningú, no? Però, clar...
ahir va haver l'empac aquest de Samsung.
Estan locos.
Bueno. El més cridaner que es va presentar és el Flip, que és el mira, perquè ens entengueu, us en recordeu el telèfon de Concha, que es deia?
Sí.
El Motorola aquell que es plegava pel mig?
No, però doncs, és que el Motorola doncs... ja existe així, el RARZ.
Sí.
Es que antes de que se presente el teléfono de Samsung, el Flip, es decir, un teléfono de concha que se pliega la pantalla, ya tenemos en la tele los anuncios desde hace un mes del Motorola RARZ, ¿vale? Que son 800 euros lo que cuesta el terminal, este se nos va a ir a los 1200, lo vamos a poder tener para el Día de los Enamorados, deprisa y corriendo, por eso a lo mejor también puede ser que lo hayan adelantado, el Z Flip, ¿vale? Con colores muy chulos y muy bonitos y súper cuadradito el teléfono, ¿no?
Al final es un teléfono normal, plegable. La bisagra és la mateixa que fan anar al gros, per entendre'ns, eh?
Sí, sí, en el, bueno, el que el Flip que conocíamos hasta ahora, ¿no? Bueno, que conocíamos a través de cristal.
Sí, claro.
Y que esperamos tocar algún día. Pero bueno, y como no, yo lo que le decía a Están Locos es del Galaxy S20. Es una burrada. No, es una burrada.
Es una altra, que em van presentar tres.
El teléfono, el S20, es decir, como cacharro...
Bueno, es una burrada a nivel de cámaras y fotografías, ¿eh?
Y a nivel de procesador,
sí.
Y a nivel de pantalla,
claro,
a nivel de...
Però és a dir, si fas una foto de 108 megapíxels, necessites un processador que t'ho aguanti,
això. Estan locos.
Però clar, o sigui, no pots ficar una gran càmera i després recanejar amb el processador perquè es quedarà, és un coll d'ampolla.
És eso, yo, mira, me ha recordado, por hacer la comparativa así tal, que a lo mejor está más extendido, los programas estos de coches, ¿no? Espectacular. 800 caballos, sí, sí. No sé qué.
Estamos en eso ya.
En 2,3 segundos. O sea, como cacharro y como hardware, pues ya está. Es decir, visto, me parece un monstruo. Es decir, diseño...
¿Sin G?
5G, sí, todos claro. Con 5G, bueno, con cámara de zoom de hasta 100 aumentos.
Sí,
de las cámaras es bestial, pero es que, mirar, yo ya me voy a la parte del diseño. O sea, no sé si estamos perdiendo otra vez el gusto que estamos haciendo.
Bueno, de diseño totes estan copiant el que tothom va criticar, el cuadradot aquest gros de l'iPhone del darrere.
Un rectángulo con las puntas redondeadas, sí, sí. Y donde la parte trasera ya tenemos casi una cuarta parte del teléfono llena de un agujero negro, vamos a llamarle, donde unos ponen 5 cámaras y 3 flashes, 4 cámaras y 3 no sé
pero
qué.
Pero aquest rectangle ha fet història,
¿eh? Sí, el tema es que luego no lo sabe usar ni nadie, si es que no lo sabe usar. Pero ahora, ¿qué vamos a decir del S20? O sea... Es una burrada. Si bueno, queréis, os podemos marear con datos.
Hombre, mira,
305 megapíxeles de la cámara trasera. Pero es que, ojo, ¿y la cámara delantera?
Es que la cámara delantera es de 40 megapíxeles.
40 megapíxeles de cámara delantera. Que es que solo la tienen, no llega el 2% de los teléfonos que existen en el mercado en la parte trasera, de sacar esa calidad. Ya te los guardas en formato RAW, que son los formatos estos para
claro,
diseñadores.
Claro, aquí ya el otro problema. Recordeu fa un any i mig Apple va canviar el format de les fotos i dels vídeos de JPG al HEIC, el HEIC o el HEIUP, amb V de vídeo. Mantenint la mateixa qualitat exactament ocupaven la meitat. Val, aquest telèfon, el Samsung aquest que estem dient, quan tira una foto de 108 megapíxels, això no ocupa 2 megas, ni 4.
No.
Val? T'ho dic perquè fa molta gràcia. I escolta, i amb els segons quina situació, perfecte, tu la tires, pots reenquadrar i tal. Però al cap d'un mes o dos mesos d'ús, ull, perquè això generarà una quantitat de dades que després no saps què fer-ne.
No, però si el tema és d'on lo ves.
Bueno, això a part.
¿Dónde claro. lo ves?
Pero el mateix telèfon, al final acabes mirant-lo.
Pues para eso, con que lo hagas a 1024...
Sí, sí.
2,7K. Mira, ahora claro. hay en los Samsung y tal, de los de con el tema de 4K, hay un modo que siempre me preguntan, oye, ¿esto qué me parece 2,7K? Digo, eso es lo que ve tu ojo. O sea, lo que tu ojo dice, ¡hala, fotón! En la pantalla de tu móvil.
Sí.
4K, ni de broma. El otro día me preguntaban, oye, he hecho una foto con la cámara esta que tengo de 4K, me la he pasado a mi iPhone y no la veo.
Por WhatsApp. Me la he pasado por WhatsApp.
No, por WhatsApp. He conectado y tal, y no la veo. Es que me dice, me da error al descargármela. Digo, es que no te la va a descargar porque no la puedes ver en tu iPhone. Una foto de 4K.
Ja. Si parlem d'iPhone, ja al final sembla que el rumor del nou,
sí que serà el març.
Nou SE, és al març, perquè ja tenim fabricants que tenen les fundes ja preparades.
O sigui, amb data d'enviament, a més.
O sigui que, vull dir, tenen de tindre informació per darrere, o si no, no...
Falta el preu, perquè les característiques s'han desvetllat bastant. Falta el preu. I aquí sí que hi ha un debat. $399 o $500.
Os dais cuenta que desde que hemos empezado estamos en China, ¿no? Sí. Dais cuenta que no salimos de China, ¿no?
Bueno, han dicho que se va a retrasar bastante porque las fábricas están paradas.
El tema es que, como siempre, es decir, hay una cosa que siempre sabemos de Apple y demás, que es, yo lo saco, lo pongo a la venta, el mes que viene lo tenéis, aquí tenéis todo tal, claro, para sacar algo, ponerlo a la venta, y como quieren tenerlo todo, pues los diseños van por ahí a alguien para que fabrique sus fundas, y no sé por qué el resto ya empieza a copiar fundas y a tener las fundas. A veces no son certeras, ¿eh?
No, correcto.
No ten la funda después. Preparada sí, y tal, sí. No, el agujero de la cámara al otro lado directamente. No. A ver, el rumor que tenía este chino no era bueno, no. Estaba distorsionado.
La verdad es que
Bueno, aquí estaremos pendientes y en las redes sociales marcaremos a ver qué pasa este próximo viernes y si definitivamente estaremos allí, ¿no?
Doncs escolta, que hem arribat al final. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Pues dimecres que ve, més.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Su vida estuvo marcada por la pobreza y la enfermedad.
¿No habéis visto nada? ¿Ver qué?
Hasta que un día, en una pequeña cueva, alguien cambió su vida para siempre.
He visto a una señora vestida de blanco.
Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, Bernadette, analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche, en 13.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
¿Sabías que Repsol cuenta con 12 centrales hidroeléctricas con una capacidad equivalente al consumo de las viviendas de Madrid? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada, porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, sed de innovación.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4:30 a 8:30.
Ets autònom? Vols augmentar la competitivitat del teu negoci? Necessites identificar les oportunitats de millora? El programa Consolida't per Autònoms t'ofereix formació i assessorament totalment gratuït. Truca a Amall al 973-23-21-66. 23-21-66. Consolida't, programa subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministeri de Treball.
Descans Lleida et continua oferint les darreres tendències en matalassos, butaques relax, capçals i sofàs, llits, canapés abatibles i mobiliari per la teva llar. I fins al 30 d'abril, gran promoció del matalàs model coral de 700 molles ensacades amb el 50% de descompte. Prova-la Descans Lleida, un equip amb més de 30 anys d'experiència sota la direcció de Cisco Larrull. Estem al 36 de Pi i Margall i al 973-52-5109. El teu descans no té preu.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les boques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
I busquem una darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I és que avui, aquest matí, a la Diputació s'acaba de presentar el Mobile Week Pirineu. Maria Martínez.
El proper 19 de febrer serà la inauguració, el tret de sortida del Mobile Week al Pirineu, on podrem gaudir de diferents activitats que tindran lloc a les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. L'edició d'enguany porta per lema Tecnologia per a la Ciutadania i presenta una programació de debats i activitats obertes i gratuïtes que conviden al ciutadà a entendre millor l'ús de la tecnologia mitjançant la reflexió i la participació activa. Escoltem a Maria José Herta.
El principal desencadenant de tot això és perquè hem de fer arribar la tecnologia a la ciutadania, perquè tot el que és innovació i tecnologia penso que empodere els nostres territoris, i cap aquí hem d'anar si volem aconseguir. És una de les eines principals per evitar el despoblament rural, perquè les noves tecnologies permetran que molta gent es pugui arrelar al territori, i això és molt important, i per tant conèixer-la de primera mà és important.
Les conferències i tallers se centren en la robòtica i la intel·ligència artificial, les dades i la ciberseguretat i la mobilitat del futur amb la creació de models més sostenibles. Escoltem a Anna Ritz.
Accions que van des dels centres escolars a diferents col·lectius, com pot ser també la gent gran, activitats a la biblioteca, activitats als diferents centres que hi ha d'agrupament de persones, i després hi ha un programa molt important que està adreçat a les empreses, perquè doncs també entenguin la importància d'aquest posicionament dintre del món digital i del món de les noves tecnologies.
Les activitats formen part de la Mobile Week Catalunya, que se celebrarà en 15 seus diferents de Catalunya i que completa el Mobile World Congress de Barcelona. A darrera hora ens ha arribat la informació que els organitzadors de Mobile World Congress estan esperant a reunir-se aquest divendres per decidir si anulen la convocatòria de l'esdeveniment, després de les contínues cancel·lacions d'empreses participants per la por pel coronavirus.
Gràcies, Maria.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Ara ja anem directes cap a les dues de la tarda. De fet, sí que és veritat que aquest divendres s'han de reunir per decidir tot el tema del Mobile World Congress, el qual també afectarà directament amb aquest Mobile Week Pirineus, però crec que avui han avançat ja una primera reunió d'urgència, d'emergència. Sembla que estiguem ja amb territori comanche. Mira, que ho diem en broma, ja ho sé, que en qui li toque, qui està afectat, no és en broma, però de veritat que a vegades, no sé, creem unes alarmes que vaja, no sé si són infundades, potser no, potser no. També és veritat que l'OMS s'ha de pronunciar. En fi, en veu de dona, la nostra tertúlia de dones dels dimecres, directes cap a les dues, recuperem a la Gemma Casal des del grup de dones de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé.
Sí? T'agrada aquest que sona? O no és sant de la teva devoció?
La veritat és que no.
Bueno. Laia Rogel, presidenta de App Lleida, ja sabeu, l'associació de dones emprenedores i empresàries de Lleida i els Pirineus. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I a tu?
A mi sí que m'agrada.
A tu sí que t'agrada. Bueno, escolta, que això... I també està amb nosaltres la Eva Ribalta, presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I a tu què tal, aquest?
Pues també. Dixi'm que sí, que sí que m'agrada.
Bueno, us l'he posat perquè avui fa anys. Sabeu quants anys té, Joaquín Sabina? Avui fa 71 anys, eh?
Està gastadet,
eh? Ja, però jo que no ho he vist, m'ho he llegit dos vegades, no? Pensava que era més jove, la veritat. El que passa que també no saps ja l'edat que té un mateix, no? I dius, és que tots no
sumen. Home, la mala vida fa mella, eh?
En fi, escolta, per cert, no, ara deia aquest tema del coronavirus. Ahir a la tertúlia dels polítics, si parlem de xifres fredes, eh? Xifres fredes. Parlàvem de... Em sembla que a hores d'ara hi ha 1.017 morts i 43.000 afectats, d'aquests que se sàpiguen, eh? Perquè, clar, Xina, a part de que és molt gran, també té uns canals d'informació que estan bastant segrestats. Però, bueno, que sapiguem més o menys, hi ha aquestes xifres. L'any passat a Espanya van morir prop de 10.000 persones de grip. Clar, amb xifres a la mà només, com a que és infundat tot l'enrenou del Mobile World Congress, cancel·lar-ho tot, etc etc. Dic hores d'ara, i amb el que sabem, que, bueno, almenys jo no som sanitaris, eh? Suposo que el problema estarà amb l'evolució d'això, és a dir, si això evolucionarà molt o poc, perquè tampoc sabem el temps d'incubació. No sé com ho veieu. O com ho viviu.
Jo, per exemple, ahir vaig estar llegint una notícia referent amb això del mobile i, bueno, les empreses que han decidit no anar al mobile en part és perquè no volen que els seus treballadors o els seus proveïdors o sobretot treballadors puguin agafar el coronavirus i després tinguin una denúncia a la pròpia empresa. Vull dir que ja estem parlant de temes legals, tot el tema aquest que no és només vaig o no vaig o me puc posar mal o no, sinó que és la repercussió econòmica que pot revertir a l'empresa. Per això han decidit no anar a algunes empreses com Sony, Ericsson i...
Ara l'informatiu de la Xina dels horaris amb l'Eden ho dèiem, al final és un problema de diners.
Sí, sí.
Me sembla, ja.
Totalment.
O sigui, qui paga?
Bueno, jo no crec que hagin aturat tota la mobilització pel món cap d'aquestes empreses, no? Els seus empresaris continuen circulant per tot el món i fent negocis lícits i il·lícits i de qualsevol tipus, per tant, no sé si en realitat és per això. Jo el que estic molt sorpresa, o potser ja no n'hauria d'estar, és per tota aquesta alarma que s'ha generat, que ja va passar amb la grip A fa uns anys, no sé si ho recordem, i que...
Home, la gripa va ser tremenda, també, eh?
Sí.
D'impacte social, em refereixo. Clar. Jo vam fer reunions especials a les escoles, els que teníem canalles, a veure quins protocols i què seguirien, eh?
Que a mi m'agradaria saber d'on surten aquests virus, això per començar. Sí. I l'altre, doncs, els interessos de la indústria farmacèutica, tots els coneixem, i que en realitat aquests tipus de grip són molt terribles per la població més vulnerable. La més vulnerable per condicions socioeconòmiques i la més vulnerable per riscos de salut, com la grip normal, el mateix.
Sí, sí. Clar, aquí està la xifra que et deia d'Espanya, 10.000 morts, són molts, eh?
Clar, la gent no es mor de grip, es mor perquè doncs, la grip afecta a que doncs, són gent que no tenen defenses, etcètera, etcètera, i acaben doncs, morint perquè no poden superar el virus. I que jo no li vull treure importància, que jo no sóc metge ni tinc ni idea de quina evolució pot tenir això.
Però és que a hores d'ara ningú sap res del
però,
cert.
Però, clar, generar l'alarma doncs, té un interès concret, crec jo, al darrere.
Bueno, a veure com va evolucionant, perquè després hi ha aquella altra xifra del període d'incubació. Primer no se sabia, el van posar en 14 dies. Jo crec que aquesta xifra va ser molt arbitrària. Aquesta setmana deien, que podria estar entre 21 i 24, i llavors això sí que és una... 21 i 24 són molts dies, per moure't pel món i anar infectant. Vull dir que veurem l'evolució d'aquest virus, realment. Si les properes setmanes es conté, doncs més o menys crec que ja estarà. Però si les properes setmanes es dispara, ja en parlarem llavors.
I després també vaig llegir una notícia de que tardaran un any i mig en trobar la cura d'aquest virus.
Bueno, si el mobile de l'any que ve ja està en perill, també,
clar,
no?
No, tardarem, bueno, va sortir, no sé si la OMS, no sé què ho va dir, un any i mig en poder trobar la cura d'aquest virus. Pues vale.
Bueno. En fi, mira, ens agrada, no, és actualitat. Hi ha una altra actualitat i és que ahir va sortir la notícia que Fira de Lleida vetarà aquest any la presència de l'exèrcit al Saló de Formació i Treball. És una presència, la de l'exèrcit, en aquest saló, pues que els darrers anys ha estat controvertida. És a dir, hi han estat, I bueno, hi ha hagut manifestacions i gent a favor i gent en contra, com tot. Mira, avui en dia estem sempre així divertits, vull dir, trobaràs gent per tot, no? Però amb aquest canvi de... Bueno, amb aquest canvi a l'Ajuntament de Lleida, sí que s'ha impulsat ara ja la, bueno, el veto, que no pugui participar l'exèrcit o qualsevol altra formació que porti, doncs, a dir, armes bèl·liques. Això jo sé que és, si són armes, són bèl·liques, evidentment, però vull dir que no tingui relació amb el món bèl·lic. Com ho veieu, Gemma?
Bé, evidentment, des del moviment feminista celebrem aquest pas. Nosaltres ens declarem fermament antimilitaristes i evidentment, tot el que vagi a denunciar doncs el foment del bel·licisme i de l'armamentisme ens sembla magnífic, i si a més podem evitar que es vagi formant o explicant als joves que una sortida econòmica a la precarietat laboral ha de ser agafar una arma, doncs millor que millor. Clar, a nosaltres ens preocupa que realment aquest codi ètic que vol fer Fira Lleida per evitar que l'exèrcit hi sigui present, no?, en el que diuen que volen garantir la integritat ètica institucional a través d'uns principis i valors ètics. A nosaltres ens sembla meravellós, no?, i que això ha d'anar lligat a que, de que no hi hagi estants per evitar qualsevol relació econòmica o contractual amb activitats contràries als drets humans o valors de la pròpia institució, que seria Fira de Lleida. Fantàstic, ho signem ja, no? El que passa és que també demanaríem que si el que volen evitar és promocionar o tindre relacions amb empreses que tinguin vincles amb altres que vulneren els drets humans, que comencin per tindre coherència a la pròpia paeria, no? I que, per exemple, que deixin de finançar coses com el París-Dakar, que se'n va a un país que precisament està vulnerant els drets humans i que el que hi ha hagut repulsa a nivell de tot Europa i ara també a Bilbao per el carregament d'armes que van a l'Aràbia Saudí, que està en guerra al Iemen, que ha provocat més de 200.000 morts, que hi ha, doncs, que la majoria d'aquests 200.000 morts són infants menors de 5 anys, i que la paeria ha donat finançament perquè algú es vagi a passejar doncs, per l'Aràbia Saudí. A més de tota la vulneració de drets contra les dones que hi ha en aquest país. Llavors, nosaltres celebrem que l'exèrcit no sigui a la fira i demanem que hi hagi coherència en les polítiques, tant de la paeria com de la pròpia Generalitat.
Bueno, ara en parlarem a fons. Jo crec que demanes molt,
Però per demanar que no quedi...
Veient com està el panorama avui en dia política... No, jo estic d'acord.
Per demanar que no quedi.
Si és blanc, és blanc en tots els aspectes, perquè és que si no, després desconcertes a la població, que és com està la població desconcertada, però vaja. Exèrcit i policia, per exemple?
Per què no? O sigui, no són uns...
O sigui, tu veus bé que estigui la policia o no, al saló?
Jo crec que no.
Guàrdia Urbana?
Un saló d'ensenyament ha de fomentar...
Bueno, formació i treball.
Formació i treball.
Sortida laboral.
Però ha de fomentar sortides laborals... per el que està, diguem que perquè els joves estan interessats i estan estudiant. En principi, no creiem que hi hagin de ser. En tot cas, ja hi ha escoles de formació dels Mossos, no?, i de la Guàrdia Urbana, perquè puguin formar-se i ser-hi.
Bueno,
la majoria són menors d'edat, els que hi van.
Jo crec que aquí tots tenim clar que les guerres no ens agraden.
No, per suposat. Jo ho dic claríssim.
Conflictes bèl·lics tampoc.
Total.
Ara bé, anem al tema.
Jo personalment no estic d'acord amb la Gemma amb aquest tema de que estiguin amb aquesta fira de formació i treball. Quan estem parlant de formació i treball, perquè per mi considero que és una opció igual que qualsevol altra. Personalment jo tinc familiars militars i policies, els quals fan una feina boníssima per la societat, perquè no tots els militars ni tots els policies són dolents, i que portin una arma és simplement una eina de treball, i en el meu cas, jo el que del meu punt de vista no ho veig malament, perquè sempre i quan sigui una feina la qual sigui pel bé de la nostra societat i pel bé de per ajudar-nos i per fer coses, perquè no ens oblidem que hi ha hagut moltes vegades que hi ha hagut inundacions, hi ha hagut coses, i qui es truque doncs és als bombers també, però també es truque a la UME perquè vagin a fer un rescat en algun lloc, en algo de muntanya i tal, i això és l'exèrcit espanyol, perquè en aquest cas és l'exèrcit que hi ha, però és així. I són ells els que rescaten a gent, són ells els que salven persones. Per tant, jo, o sigui, poseu tot el mateix sac i dir no, perquè són dolents. Històricament és cert que hi ha hagut una part, i venim d'una dictadura la qual va ser per un tema, va ser per la força, però no tots els militars ni tots els policies tenen que tenir aquest estigma, i a més crec que és una feina tant o més digna que qualsevol altra, perquè policies, infermers, metges, tots són pel bé de la societat, i crec que en una societat com la que tenim actualment hi han de ser.
Eva.
A veure, el meu punt de vista en aquest aspecte és saber diferenciar. Sobretot, ningú vol conflictes bèl·lics, ni tot el que comporta, ni tot el que genera. I abans parlàvem de xifres, i la Gemma ens ha donat les xifres, de dir, hi ha conflictes bèl·lics que estan causant moltíssimes morts i que estan allí amagadets, ¿vale? És a dir, jo la meva part és diferenciar molt clarament el que és un conflicte bèl·lic i tot el tema d'armament i tot el que comporta, ¿vale? I sobretot tot el joc brut que hi ha al darrere, i el certamen aquest és formació i sortides de treball. Bueno, la formació inclou també el fet de que també hi hagin les forces armades, és a dir, el fet de que hi siguin. Estarem d'acord o no estarem d'acord? Jo en aquest aspecte tampoc no m'agradaria tampoc tenir un criteri molt fixe, val? Perquè comparteixo lo de la Gemma amb certs aspectes, i quan la també ho ha argumentat, penso que també té tota la raó. A veure, són oficis, bueno, que sí que han de portar armes, però en moltes ocasions, o el que tots voldríem és que acabessin treballant pel bé de la societat, val? Per tant, hi tenen cabuda, per mi hi haurien de tenir cabuda, però bueno, aquí ho deixo també.
Bueno, a mi em sembla que estem parlant de coses diferents, o sigui, aquí no s'està parlant de bons i de dolents, i no estem parlant de que una persona tingui més bona voluntat o menys a l'hora de portar una arma, estem parlant de la institució. La institució és l'exèrcit, i nosaltres apostem per exèrcit fora, o sigui, és que no hi ha d'haver exèrcit. No té cap sentit. Llavors, l'excusa de les inundacions, els rescats, ho dic perquè surt reiteradament amb el discurs de l'exèrcit, doncs no té sentit. Si nosaltres tenim bombers i tenim persones preparades per treballar en temes d'inundacions i de rescats, no ens cal tenir un exèrcit. L'exèrcit no està per això, i el que es qüestiona no és que vagin a rescatar cap inundació, el que es qüestiona és la institució de l'exèrcit i el que suposa tot el tema armamentístic. Llavors, en el tema armamentístic, o sigui, no és gratuït que hi hagi exèrcit, no és gratuït les guerres, estan fetes amb uns condicionants econòmics bàsicament fonamentats per la indústria armamentística i per tot un seguit d'empreses que van al darrere, que són les de construcció i reconstrucció de zones afectades, i a més l'armament nuclear, l'armament al món és el que provoca un dels grans causants de, primer, del canvi climàtic, segon, de totes els moviments de persones, tant refugiades directament d'un conflicte bèl·lic com postbèl·lic, el que provoca que tinguem doncs un munt de camps de refugiats i de persones desateses, mentre nosaltres tanquem les fronteres a les persones, resulta que estem obrint les fronteres a l'armament. I no és perquè sí, és que tenim un exèrcit que no ens serveix de res. No hi ha cap exèrcit que vagi a un altre país a posar pau a res. O sigui, l'exèrcit és sinònim de dominació. De dominació. I ho és igual l'espanyol, que és igual que vingui, que és una estructura que ve d'un món feixista, que ho sigui el francès, que ve d'una estructura democràtica, i, o el britànic o qualsevol altre. Els exèrcits són eines de dominació, i de dominació d'un poble sobre un altre. Llavors, és igual que els envies com a cossos de pau. Cossos de pau de què? Si els envies a damunt d'una població que han estat vulnerats els seus drets, que els ha estat expoliat el seu territori, i que tu ets una força estrangera d'ocupació. Per tant, no es tracta de bons i dolents. Evidentment que l'exèrcit hi deu haver gent democràtica i gent a la policia que porta les armes com les ha de portar. Primer, jo no crec que sigui comparable la policia amb l'exèrcit. I l'altra és que realment el que hem de qüestionar és l'estructura que suposa l'exèrcit. A part de que és una estructura profundament masclista, discriminatòria i tot el que vulgueu. Llavors, que els nostres joves no optin per formar part d'aquesta estructura, doncs per nosaltres és una cosa que ens hauria d'agradar socialment. I que nosaltres optem perquè no hi hagi exèrcit, jo crec que és una cosa en la que s'hi hauria de sumar cada vegada més gent. Perquè,
però això no hauria de ser simultani a nivell de tot el món per anar bé?
També ho és, ho dic perquè...
No, saps què passa? T'ho dic des del punt de vista de que qualsevol persona que ens escolti diu, bueno, vale, si ens quedem sense exèrcit, però ens quedem tots alhora, no?
Bueno, hi ha països que no tenen exèrcit.
Bueno, però ho tenen contractat,
Suïssa,
no?
Suïssa, clar,
però quan cal els contracten.
No sé,
jo estic d'acord, el món utòpic aquest que diu... Utòpic, aviam, espero que hi arribem.
Algú pensa que l'exèrcit espanyol, en aquest cas, ens protegeix d'alguna cosa? No ens protegeix de res, té unes altres funcions que són, no són les de protegir a la societat. I l'altra és que no ens n'oblidem del que significa tot el tema de la indústria armamentística. Hi ha la GECOMS, que és la Global Campaign on Military Spending, no?, que és una campanya contra la despesa militar, que fa molts anys ja va fer un informe a nivell acadèmic que explicava que només reduint el 10%, només el 10% de la indústria armamentística, i que aquest 10% es destinés al que s'ha de destinar, que s'ha invertir en drets humans a nivell de tot el planeta, podria, d'alguna manera, donar sostenibilitat al planeta que en aquest moment no té. Només el 10%, a banda del que suposen les guerres, que suposen la contaminació més gran que hi pugui haver. Llavors, doncs, és una cosa que si estem parlant de canvi climàtic, ens l'hem de plantejar, no? I crec que és la primera que ens hem de plantejar.
Però veus els moviments polítics madurs per
la societat civil n'ha de ser. Ho dic perquè, per exemple, en el cas de Bilbao, van aconseguir aturar durant 2 anys que es fes qualsevol transacció amb armament i que hi anessin vaixells a carregar-los. I ahir, aquesta setmana, hi va tornar a haver vulneració dels acords i va tornar a entrar un vaixell de guerra. Gratuït? No. La monarquia espanyola va anar a l'Aràbia Saudí, van fer uns pactes i a partir d'aquí uns acords econòmics que només beneficien a uns quants i a partir d'aquí es va tornar a fer un carregament. Després d'haver estat vetat aquest vaixell que va a l'Aràbia Saudí, crec que a 5 ports de tota Europa. I no els veten els governs, o... no, al final és la societat civil, són els estibadors, són el moviment pacifista, són les feministes, és la societat civil organitzada la que vete aquestes coses. I doncs, si els governs no són madurs, que no ho són, cap, doncs la societat civil ho haurà de ser. I comencem doncs per la base, i la base són els nostres joves, i els nostres joves no poden pensar que l'exèrcit és una sortida.
Mm-hmm. Bueno, jo amb algunes coses estic molt d'acord amb la Gemma.
Jo crec que també hem de diferenciar el que és l'exèrcit i la policia, segurament.
Sí, evidentment.
Clar,
perquè és que l'inici ja no és el mateix.
No, és diferent, però bueno, hi ha moltes coses, evidentment, crec que ningú volem una guerra i ningú volem que es destini la milionada de diners que es destinen amb aquest apartat. Està claríssim. Està claríssim que és molt més interessant que aquest 10% se destinés a coses que fossin realment per la societat. Desgraciadament estem al món que estem, en un món en què pues, manen uns, i aquests que manen són els que volen tenir interessos econòmics amb el tema bèl·lic.
Sí, però, perdó, manen uns. Fixa't que van canviant els que manen.
Sí,
però el criteri no canvia.
No, però les empreses no canvien, eh?
Les ja, però els que manen sí?
Sí, però és igual. Al final són les empreses...
Les empreses.
Val, per això deia, dic, veieu la societat política madura per aquesta història? Jo
no,
és que no ho veig.
Jo estic d'acord amb la Gemma que la pressió l'ha de fer...
Al final s'ha de fer des de baix.
Des de baix, està clar, la societat està claríssim. Jo, personalment, la meva experiència que tinc, és el que puc dir és que jo, la part militar que jo conec, la meva, jo la veig com algo positiu cap a la societat perquè ajuda. Ara, evidentment, se n'han fet moltes de barbaritats i se'n fan actualment i se'n faran segurament, desgraciadament, perquè estem en un món que està més, no ho sé, no està molt madur, que diguem. Però clar, jo també he vist, jo sí que he vist i puc dir en primera persona coses bones que s'han fet. I aquí sí que, bueno, no, ojalà no hi fos, evidentment, ojalà no hi fos a cap lloc del món.
Mm-hmm.
Molt bé, escolta, que ens queden 2 minuts i mig. Sí.
Res, un apunt, eh? Que en el mateix sentit, aquesta campanya de desmilitarització i que està duent a terme Lleida a través de la plataforma Desmilitaritzem, des de la coordinadora d'ONGs fa 10 anys ara que promovem la campanya d'objecció fiscal a la despesa militar, que animem a tothom a participar-hi, però és que s'hauria de mirar què destina el pressupost de l'Estat.
Però això com es fa? O sigui, legalment es pot fer o no?
Sí. Ah. Bueno, tu pots dir, jo no vull donar aquests diners. Si voleu, un dia us ho expliquem.
Val.
Però la cosa és que ens agradaria que la gent es mirés el pressupost del que es destina a l'armament i a l'exèrcit i el que es destina a pressupostos socials. I llavors, potser, si ens ho miréssim amb números, la gent tindria una altra idea.
Per cert, aquesta Fira de Formació i Treball tindrà lloc el 16 i 17 d'abril del 2020, a Fira de Lleida. Estem parlant del 16 i 17 d'abril d'aquest 2020. Escolta, res, que arribem a les dues. Us volia fer un canvi de tema radical. Eva Ribalta, no sé si segueixes el futbol femení.
Sí.
Sí. Has vist la final de la Supercopa Espanyola? Real Societat 1, Futbol Club Barcelona 10. Declaracions de l'entrenador de la Real Societat?
Molt dures.
Però fora de lloc, no?
Què ha dit?
Bueno...
Va dir que, clar, el Barça és tan superior que se'ls havia delimitat d'alguna manera o altra.
Exacte. A veure, sí, va ser un partit d'aquestos que el marcador ho indica tot. A veure, un 9-1, pues, la veritat és que fa molt i molt mal. Lo que passa és que jo penso que no es pot limitar ningú. A veure, són jugadores amb les mateixes condicions, per tant, el partit està ben en marxa des del minut 1. Sí, no sé, vaig escoltar allò de refilón.
Aquest mateix equip del Barça va perdre la final de la Champions 4-0 al minut 20, anaven ja, perdent. Vull dir que també haguéssim pogut dir, escolta, són massa bones les de l'Olímpic de Lyon.
Clar, és que tampoc no hem de limitar aquestes coses.
No, i ja no és limitar, a vegades és assumir de dir, bueno, pues l'equip contrari ha sigut millor, que ha jugat millor, o ha portat millor. Jo les vaig sentir així de refilón i me van exclamar una miqueteta.
El dia següent les va matitzar, però no les va rectificar, eh? En fi, bueno, no, dic que no són coses que ajuden al futbol femení, crec, ni molt menys aquestes declaracions, aquestes polèmiques. En
no,
fi.
Perquè fiquen la diferència, marquen, sí, la diferència, que no és necessari, perquè avui en dia no hi pot haver diferències. Han d'estar tots a la mateixa línia i buscant aquesta igualtat. Que...
Arribem a les dues, Gemma, Laia, Eva, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. Demà és el Dia Mundial de la Ràdio, eh? Per tant, escolteu la ràdio.
Molt bé, gràcies.
Bon dia.
Nosaltres arribem a les 2, demà Dia Mundial de la Ràdio, a les 10 estarem a la sala Alfred Perenya i a les 12:30 ho escoltaràs aquí en directe.